hem de creure nosaltres i tenir fermesa. Aleshores tancarem amb la pel·lícula, bé, amb una cançó d'una pel·lícula que es diu A la calor de la nit. És una pel·lícula de l'any 67 de Norman Jewison, que va tenir una parella protagonista, un duel interpretatiu molt maco entre Sidney Poitier i Rod Steiger. I és una pel·lícula que parla, bé, l'acció se situa al Mississippi, també en temes racials i en defensa dels drets civils. Aquí resulta que un dia un home de negocis blanc apareix mort. I qui detenen com a principal sospitós? Casualment un negre que passava per allà, oi? Sí, doncs bé, en La calor de la nit va guanyar 5 Oscars, entre els quals el de millor pel·lícula, i a la banda sonora esplèndida de Quincy Jones hi apareixia una cançó també esplèndida, preciosa, cantada per Ray Charles, que és aquesta, A la calor de la nit.
Molt bé, doncs s'acaba l'espai d'avui. T'esperem en la propera sessió. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
I fins aquí el que ens ha portat en Víctor Alexandre avui comentant les pel·lícules basades en personatges famosos que van defensar els drets civils. I amb aquesta secció acabem el que és aquesta primera hora per començar ja la segona.
L'escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I comencem aquesta segona hora des d'ara fins al punt de la una, on tractarem les notícies, després també el Zona Mixta, però abans d'aquí una estona ens vindrà a l'Abel perquè amb ell farem, a part del concurs, ell també ens explicarà quines són les notícies que tractarà avui l'informatiu. I després, seguidament, com us deia, avui coneixerem el guanyador de la calçotada. Com que ja el tenim a punt, és aquell moment que li donem la benvinguda, Abel.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota dona.
Vinga, doncs saludats, coneguts i familiars. Anem amb sintonia.
Som-hi. Aquest matí acaba d'engegar a l'escala la Vila del Llibre. Entre avui i diumenge, més de 70 activitats per a tots els públics, des de taules rodones literàries, tallers d'oficis del llibre, espectacles, recitals poètics, escape rooms, activitats per a les escoles i l'escala convertida en autèntic epicentre de la literatura a nivell català. Queda encara una setmana de termini per poder votar projectes del pressupost participatiu de l'escala. L'Ajuntament destina 400.000 euros a finançar aquells projectes més votats pels veïns. Es pot fer aquest vot de forma a través de l'ordinador, o es pot votar online, diguem, o es pot votar presencialment a les urnes instal·lades a l'Oficina de Turisme, a l'OAC i a la Biblioteca. El 15 de març vinent s'obren inscripcions per una nova campanya del Taller de la Memòria. Taller de Primavera 2019, enguany el curs arriba amb novetats, ja que hi haurà 5 grups, 4 d'ells es trobaran a Can Maset i un que es farà al Centre Cívic Xalem. Recull esportiu, agenda del cap de setmana amb els compromisos dels equips escalencs en futbol, en bàsquet i en tennis de taula. I recull d'agenda cultural amb aquells esdeveniments que hi ha programats a l'escala. Sobretot, tot allò que gira entorn a la Vila del Llibre, més les assemblees de socis aquest vespre del CER i de l'UBET. Meteorològicament parlant, anem de cara un cap de setmana de cel serè, amb un petit canvi dissabte més notable al mar. Per tant, de cara a les activitats que es fan a l'aire lliure, pensant, per exemple, amb la Vila del Llibre, bon cap de setmana sí, però aquest petit canvi...
Cuidadín,
Si ets arran de mar...
I això que es fa activitat arran de mar,
Saps què et vull dir?
Sí.
Tot i això, més els esports, a la franja més informativa d'aquesta casa. L'informatiu al punt de la una, Zona Mixta amb Ivan García a 2:15. Resol sintonia, canvi de fons.
Doncs vinga, si s'ha de canviar, el canviem, eh? Canviar per canviar és tonteria.
Tonteria.
Bé, Bé, i amb aquesta sintonia, els oients que en aquest moment estiguin escoltant ja saben que anem per l'apartat del concurs. I avui és divendres i avui és aquell dia que coneixerem el guanyador de les calçotades.
Ah! Cuidadín! Aquelles calçotades que en Joan sap, jo sé i tots vosaltres sabeu, que les millors calçotades del món...
Les trobareu al Mesón.
Del Conde. Gas.
Gas, el matalàs.
Hem rebut tant com 23 trucades o 23 comunicacions, ja sigui a través del telèfon 972-77-1000 o ja sigui a través del WhatsApp 627-40-53-99. 23 opcions. Què dic 23? He dit 23, Joan?
23 és el que tenia apuntat d'aquí.
T'he enganyat, doncs.
Doncs com és això?
Perquè són 23 menys qui va guanyar la loteria aquest dilluns, menys qui va guanyar la calçotada la setmana i la setmana passada i menys qui va guanyar la calçotada ara fa dos divendres. Per tant, seran 23 menys 3, són 20 les persones que opten aquest premi.
Si els números...
Que... Els números que no jugaran són el 5,
el 5,
el 15,
15
i el 17.
5, 15, 17.
La molt resta tenen tots les mateixes opcions. Podem molt fer
bé.
Que rodi?
Jo vaig rodant el ditet amb el ratolí.
El ralet. Prou.
Mira, hem de tornar a sortejar perquè ha sortit el 5.
Cas, on nens, torni, doncs.
Vinga.
El 5 va tocar, el 5 és de la Montserrat Colomeda, li va tocar la calçotada fa 15 dies.
Penso que va ser la primera, no?
Sí, senyor. Vinga. Que rodi... Prou.
4.
El 4, per la Carme Pallarès. La Carme Pallarès és la guanyadora d'aquesta setmana de la calçotada al Mesón del Conde.
Carai.
Carme, felicitats.
Felicitats i bon profit.
Hauries de passar per la ràdio a buscar el tiquet o el val que t'acredita com a guanyadora d'aquesta setmana de la calçotada. Amb aquest val t'hauràs de posar en contacte amb el restaurant i quedar pel dia i hora en què anireu a gaudir del premi.
Molt bé. Dit i fet, els comptadors tornen a estar a zero.
I a partir d'ara, trucada que entri, començarem per l'1 i així successivament fent llista per als premis de la setmana vinent, a loteria dimecres, a calçotada divendres. Deixa'm afegir una cosa, Joan, sense perdre gaire temps, perquè tenim en Jordi, que ens espera ja per entrar a l'estudi. Aquest dissabte, demà, hi ha un concert de sardanes amb l'Auditori Espai Ter de Tarruella, 9:15 del vespre. Voleu anar-hi?
Bon concert.
Tenim dues entrades. Tenim dues entrades, truqueu-nos, no espereu perquè a 2:15 o quan s'acabi l'entrevista donarem aquestes entrades a qui li toqui. Doncs si hi ha més d'una trucada, doncs farem sorteig. Si hi ha una única trucada, i hi hagués una única trucada, s'enduria premi directe a aquestes entrades.
I tampoc que no te'n vagis, tens en Jordi Molina que t'espera aquí amb la seva tenora, perquè... D'aquest concert que ara desanuncia...
No, li has vist la tenora, no m'enganyis.
Però dir que no porta la tenora?
Porta una batuta, avui.
Ah, una batuta, esclar. Ve com a director, no ve com a... Jordi, perdona, mi dia, sabe, jo... Sempre que te veig amb la tenora, veure't amb una vareta és... Per mi és un xic estrany. Però bé, suposo que parlareu d'aquest concert que faran els Montgrins.
Sí, senyor, i tant.
Doncs vinga, us deixo, i Jordi, ja pots entrar, i Abel, vinga, doncs tu mateix.
Som-hi. Doncs avui, com havíem comentat al principi del programa, a l'apartat d'entrevista parlarem de sardanes i parlarem dels Montgrins, una cobla de referència i cobla que tenim molt en compte quan ho llegim o quan en parlem des de l'escala. Parlem dels Montgrins perquè aquest dissabte, demà mateix al vespre, 9:15, a l'Espai Ter, a l'Auditori Teatre Espai Ter de Tarruella, es fa el concert Pere Rigau i els compositors torruellencs. Cobla Montgrins, en direcció d'en Jordi Molina, que tenim avui a la ràdio. Jordi, sigues molt benvingut altre cop a Ràdio L'Escala. Com anem?
Molt bé, molt bé. Doncs content de tornar a estar aquí amb vosaltres.
Jo que me n'alegro de veure't. I recordo que l'última entrevista que vam fer, quan presentaves el disc que vau estrenar a l'Espai Ter, el disc groc...
Retrat en groc,
El Retrat en groc, Dèiem, i estic molt content d'aquesta entrevista que ara acabem, Jordi, perquè avui no hem parlat de sardanes. Doncs mira, no en vam parlar aquell dia, però avui et convidem precisament per parlar-ne.
Ben fet.
D'aquest concert, que és un concert, entenc, amb una vessant molt commemorativa o de record històric.
Sí.
Quan agafem una xifra, així 150 anys del naixement de Pere Rigau, explica'ns una mica doncs, la gènesi d'aquest concert.
Sí, exactament. Doncs, el desembre va fer 150 anys del naixement de Pere Rigau, que va ser músic, compositor, un virtuós del flabiol, que va ser el fundador dels Montgrins. No? Llavors es va considerar que per commemorar aquesta data doncs, es podia organitzar un concert a Torroella en homenatge a aquest personatge, que val a dir que és un dels més importants segurament entre el fundador de tot aquest moviment sardanístic com era Pep Ventura i posteriorment la família Serra de Peralada, tots aquells anys jo crec que era la figura més important a nivell sardanístic de l'Empordà, seguríssim, com a instrumentista i com a compositor. Doncs per celebrar o commemorar aquest esdeveniment es fa aquest concert. El concert no solament reivindica la figura de Pere Rigau, que s'interpreta en tres de les seves obres, segurament les més conegudes o les que han transcendit més, sinó que a més es fa un recorregut per tots els compositors, per compositors locals de Torroella, Joaquim Vallespí, Vicenç Bou, fins a músics més actuals. I tot i això, com que la vida musical de Torroella i el món sardanista en concret ha donat per molt, no podem inhibir tots els compositors que hi han i en deixarem alguns fores, doncs esperant que alguna altra ocasió doncs fem el concert i també puguem incloure'ls per interpretar obres seves.
Entenc una mica que el concert, el programa, s'ha muntat en borda cronològic, des de l'època de Pere Rigau ençà fins a arribar a l'actualitat.
Sí, exacte. Només hi ha una obra que és d'en Martirià Font, que l'hem posat al final, que es diu Regal de Reis, que és l'única que salta a l'ordre cronològic perquè és una sardana de caire molt per acabar, que és molt valenta i que és molt engrescadora i ens va semblar, ostres, posem-la al final, encara que en aquest moment se saltem, però la idea inicial era fer un ordre cronològic exactament, sí, sí.
Passat el temps, 150 anys després del naixement de Pere Rigau, o 120 i escaig en devem anar de història dels Montgrins, el món ha canviat molt. I el paper de la cobla potser era molt revolucionari als seus inicis, i avui, no sé, jo li veig un deix més conservador, proteccionista d'allò d'un temps passat, no tan innovador o vanguardista.
Exactament, sí, sí, és això. Tot el corrent sardanístic, de fet, va ser un moviment no solament musical, sinó que era un moviment com revolucionari, de voler canviar unes certes coses, unes certes tradicions. A més, eren, sobretot, era la sardana eren els joves els que la ballaven i això, evidentment, ha canviat, no? Ha canviat
com un mitjà.
Sí, sí, totalment al revés, no? Precisament ara és una cosa més aviat, en aquest sentit, de guardar i on es troba a faltar gent jove, i sí, sí, ha canviat moltíssim. Segons
I això a gent com en Jordi Molina li dol que sigui així?
No, doldre no és la paraula. Jo sempre, no sé si aquí o alguna vegada, sempre dic, les coses tenen una vida, comencen i s'acaben i es té el seu desenvolupament lògic. No, ara té per una banda, s'han perdut una sèrie de coses que trobes, ostres, que estaria bé que encara continuessin, com aquest fet que parlàvem. Però després també, per altra banda, tot aquest desenvolupament i tots aquests anys també han evolucionat amb coses molt xules, que és, per exemple, tenir obra musical d'una importància espectacular, de compositors superimportants, i vull dir que el fet que ha crescut d'una manera el fenomen musical, o el fet de la consolidació de l'ofici de músic, precisament per aquest moviment sardanístic, o el fet de que la formació cobla encara hi hagi avui en dia molta gent jove que estudia aquests instruments, vull dir, té una sèrie de connotacions positives que jo prefereixo agafar-les així, no? O sigui, és un món molt especial que es va iniciar d'una manera totalment diferent a la que ara coneixem, però bueno, no és que enyoris coses, no? Senzillament penses, bueno, va ser així, ara és diferent, t'agradaria que algunes coses fossin... A mi m'agradaria que algunes coses fossin diferents, però també ha canviat la societat i la vareta màgica és molt complicat trobar la solució per veure com es pot canviar. Jo moltes vegades dic, està, això és així i ja està, no? Hem d'intentar millorar o intentar fer segons quines accions perquè sumi, però no sé si tenim una solució màgica.
Perquè en el concert de demà, per exemple, quina és la sardana del compositor més jove o més contemporani, més proper a...
Sí, és del Marc Margall, que és un músic de Torroella, que deu tenir uns 40 anys o així, és en Marc, sí, sí. Però és un, per exemple, el món de la composició de sardanes, hi ha molta gent jove, és una cosa, sobretot els últims... Fa 30 anys o així hi havia relativament poca gent que escrivia sardanes de gent jove. Eh? Hi havia una generació com perduda que no escrivia. Jo recordo que vaig començar a escriure sardanes jovenet i érem en Francesc Cassú, director de la Bisbal, ara en Baumal, en Ventura, i érem una generació... Però sobre nostra, els següents compositors tenien... Nosaltres teníem 20 i pocs i ells tenien 50 i pico. O sigui, aquí hi havia...
Com hi va haver un buit.
Sí, hi havia com un buit. I això no, nosaltres ara ja som els més veterans, però hi ha molta gent jove, quedaria esperat de gent d'entre 20 i 30 anys que escriu sardanes. Que, per dos motius, eh? Primer perquè bueno, són gent joves que estan estudiant música i que tenen la cobla o la sardana propera, i és una... però l'altre després és un element que els que s'inicien en la composició... La sardana té un avantatge, que és que tu l'escrius, és un format relativament petit, que t'anima, no ho veus com una cosa molt grossa, t'anima a escriure, i a més és de fàcil escoltar el resultat. O sigui, tu pots anar amb una cobla que te la toquin i tu pots escoltar. Clar, jo vaig començar a escriure així, ostres, jo escrivia una cosa, la portava a la cobla, la tocàvem, i dic, ostres...
I m'agrada això, m'agrada allò, que vaig fent
retocs. Clar, sí, sí, l'aprenentatge, si tu escrius, comences obres per orquestra sinfònica... La feinada és que algun dia puguis sentir-la, saps? Vull dir, en canvi, això et permet... Ostres, jo escric això, ho sento, aquí m'he equivocat, aquí no, això funciona, això... Vas agafant com un ofici, i això és un avantatge molt gran. Pels que es volen dedicar a escriure, és un recurs molt, molt important, perquè al fi i al cap la música és música. És igual els instruments, això mateix ho pots escriure per després per una altra formació. Però donant per l'ofici de compositor és una eina molt vàlida, i molt, molt ràpida i molt collonuda en aquest sentit.
En Jordi Molina havia tocat amb els Montgrins fins a l'any 1996. Fins al 96.
Sí, 13 anys, del 83 al 96. De molt jovenet, 20 anys. Un nen.
Déu-n'hi-do. I ja en fa 22, doncs, que el vas deixar, sí. de treballar amb els Montgrins. Sí. Però, i continues tinguent vinculació, i pots muntar projectes com aquest de demà.
Sí, sí.
Avís per navegants o per oients. Estem parlant amb en Jordi Molina, però en aquest concert del que estem parlant, ell n'ha estat una mica l'impulsor i és com a director d'aquest projecte. No l'escoltarem amb la tenora.
No. Aquí és només... De fet, els Montgrins fa un any, jo, havia anat col·laborant de manera regular en enregistraments, que em demanaven fer la producció i tot això, però fa un any em van encarregar la direcció de la cobla exclusivament, i ara soc el director titular, però només de la cobla. Bueno, que és una feina, és un altre apartat de la vida de músic, i el fet de la direcció ja fa bastants anys que ho vaig fent de manera regular, i és una altra possibilitat que la feina de músic t'ofereix, i molt enriquidora. Bueno, són característiques... La música té això, no? Tu dediques a escriure o ser instrumentista, i després hi ha un ventall d'altres coses que t'ofereix, i, bueno, que a mi sempre m'ha interessat no quedar-me només en un apartat de la feina, sinó que intentar... Tot i que... A veure, hi ha gent que ha estudiat la carrera de direcció i que són directors i que específicament són directors, eh? Vull dir, jo a més no em considero un director a l'ús, no com pot ser en Brutons o en Ros Marvà o així, que són gent que han fet la carrera de direcció, però el tast aquest o aquesta tasca és una cosa que m'agrada fer perquè acaba d'omplir un forat de tot el ventall de possibilitats que la feina de músic t'ofereix.
Què creus que hi has aportat, doncs, als Montgrins amb aquesta etapa de direcció? O què creus que ha canviat del resultat final de la copla amb la teva aportació en aquesta direcció?
Bàsicament, quan tu treballes com a director d'una agrupació, o sigui, a part de decidir repertoris i cap a on va la línia musical de la cobla en aquest sentit, el que treballa sobretot és la cohesió interna. O sigui, el fet de que els músics, quan estan tocant junts i en grup, doncs cadascú va una mica a la seva i el que fas és fer grup, no? I li estàs insistint, aquí has de fer això més així, perquè ell també... O sigui, intentar que tots vagin a una. De fet, és com un equip, i una figura externa sempre escolta el volum, els volums que hi ha, ajustar volums, ajustar afinacions, i després... donar-li un color a la interpretació. Cada músic és una persona que a vegades té una visió d'aquell fragment musical que ha de fer amb aquell, no? Si ara expel·liar-se més, si tocar més fort, més piano... I això és una cosa individual que està molt bé, però el director el que ha de fer és aquells 11 músics dir-los exactament quina interpretació han d'executar. Llavors, que no siguin un, sinó que tots 11 siguin una persona, i llavors tu el que intentes és donar la teva visió d'aquella música i que ells interpretin com tu l'entens, aquella música. O sigui, a vegades, moltes vegades, la gent pensa, ostres, un director es posa allà i comença a fer així, però clar, els músics són el que volen. No, home, és molt diferent, no? Els tempos, la interpretació, el que tu exigeixes al músic... de fet, cada formació musical sona una mica... No, sona, no, una mica, no. Sona com el director vol que... I, bueno, jo tinc la meva visió de la meva visió de la música i la meva visió de la interpretació, i suposo que han volgut, bueno, que es fes palès amb la formació, amb els mongrins, això, la meva manera de veure la música.
Demà ho podem veure, demà al vespre, a l'Espai Ter. És un concert únic o aquest concert, aquesta tria, aquest homenatge a Pere Rigau i els compositors torrollencs pot fer bolos, també?
En principi està pensat perquè serà un concert únic. Podria ser, sé que ara n'estan parlant i algun lloc que també també volen que es faci, però clar, el fet de delimitar localment un repertori tan gran, és difícil que no sé, a Sant Celoni vulguin fer compositors
torrollencs de Sant Celoni, no?
Sí, segurament poder voldrien fer compositors del Vallès, així, no? Té el seu interès musical, evidentment, perquè estem parlant del Baix Empordà, i l'Empordà, que és on va néixer tot això i on hi ha hagut més compositors i compositors de més gran valua, no? Però lo lògic seria que es quedés aquí per un esdeveniment pensat per més aviat per l'entorn on ha nascut.
Bé, doncs ja ho sabeu, senyores i senyors que ens escolteu, aquest concert està programat per demà, 8:15 del vespre. Podeu encara comprar entrades a espaiter.cat, taquilla segurament encara en trobareu. Jo convido en Jordi, com fem habitualment, a fer una invitació als oients a escoltar aquest concert. Amb quines especificitats, amb quina xineria és un concert com aquest?
Sí, primer perquè és una formació de molta qualitat i que escoltaran una de les cobles capdavanteres del panorama musical. I després, perquè jo crec que és curiós el fet d'escoltar obres que tenen més de 100 anys d'història i una mica veure l'evolució musical cap a on ha anat, no? O sigui, tots aquests anys, la música de sardana, com s'ha desenvolupat i des dels inicis d'en Pere Rigau, el tipus de música que la gent ballava o que sentia a finals del segle XIX i la que s'escriu ara i el que es balla és molt diferent. Jo crec que té una curiositat important en aquest sentit, no? De veure una mica el desenvolupament de la forma musical sardana i de la música que s'escriu passant per compositors de diferents èpoques.
Uh-huh. I si es pot escoltar amb condicions ben assegut i una bona sonoritat, doncs coi, és una música que habitualment l'escoltem al carrer, no?
Clar,
I amb molt de soroll ambient i sempre hi sol anar associada de xivarri. Si ens hi podem concentrar, doncs segur que sona diferent.
Sí, a més que jo sempre ho recomano, eh? O sigui, el fet de... Ho reivindico, el fet de... que està molt bé la faceta de tocar al carrer i ballar, perquè
la sardana de plaça, diguem-ne, no?
Per ballar és una festa, però ostres, és que està molt bé també després fer una pausa i escoltar-la i fixar-s'hi, perquè és tot un món i a més hi ha gent de molt i molt nivell que escriu coses molt interessants.
Uh-huh. Jordi Molina, gràcies per dedicar-nos aquesta estona, que vagi molt i molt bé aquest concert.
Molt bé, moltes gràcies a tu, contentíssim de tornar a estar amb vosaltres i fins a la propera.
I tornarem segur.
Merci, gràcies.
Fins ara.
El més calent a l'Aigüera.
Jordi Molina, a l'apartat d'entrevista amb Abel Font, parlant d'aquest concert que faran els mongrins a l'Espaiter. 12:24 minuts, anem a escoltar un dels grups que podrem escoltar aquí en directe a l'Escala. Són els Zoo, amb el tema Ventiladors.
Ja, volen lligar-te a un discurs, a una bandera, tot el que eres seràs. Volen nugar-te a una marca, a una idea, volen que digues si és negre o si és blanc. Volen la nit de la vida, la volen buida, no volen vore dubtar. Volen quietud i la volen indefinida, volen la seguretat. Ser d'este món és un poc complicat, ser i no ser de forma normal. Baix del meu llit tonelà és de tristesa, em queda bé la disfressa de sant. De què estàs fugint quan t'acuses? Les teues paraules on van? Quan no quede res, tampoc hi haurà excuses. Tornen les hòsties com un bumerang. Ara és la neta la pedra. Ara fa un fred tropical. S'han fet de pau i de guerra totes les contradiccions. I les cançons, ventiladors, que es guiten merda, merda pa tots. Deixa que el cante la carta, tenim de tot, de qualitat normaleta. Li pose tot el carinyo, baixa ixe foc, volen la base ben feta. Si a mi se'm talla la salsa, un nou bufo, mai menjaré de calent. He de mantindre esta farsa, qui paga mana, sóc jo, són eixes clients. Volen paraules com armes, dignes i plenes, que obrigues cor i cartera. Volen metàfores i actes, drama i teatre, volen titella i trinxera. Volen que passes l'examen que ells posen, volen ser jutges i autoritat. Volen que dones la pasta que guanyes. Diguem-ho clar, volem manar. Deixa que traga l'aigua a subhasta. Ja prou d'escriure i pensar a la carta. Deixa que diga el que pensa el dimoni dormit. Deixa que em lleve el vestit. Somiar en feres dormides, frases domades, líriques subordinades, plats ben calents, postres gelats. Volien merda i tenen raval. Ara és la neta la pedra. Ara fa un fred tropical. S'han fet de pau i de guerra totes les contradiccions. Les cançons, ventiladors, que es guiten merda, merda pa tots. Volen i volen, no solen buidar, tot ho controlen, el bé i el mal. Eixes la festa és un fals, eixes no molen, no em fan volar. Eixes fallant la teoria i la canviaria, esta és un poc regular. Esta està bé però es nota l'hipocresia, i a esta li falla al final. Critica i ataca, mira la butxaca, ero se fe capa, lo que diga le grata. Ara és la neta la pe. S'han fet de pau i de guerra totes les contradiccions. I les cançons, ventiladors, que es guiten merda, merda pa tots. Ara és la neta la pedra. Ara fa un fred tropical. S'han fet de pau i de guerra totes les contradiccions. I les cançons, ventiladors, que es guiten merda, merda pa tots.
Eren els Zoo, que actuaran dintre del Festival ITK el proper 20 d'abril a l'Escala. Bé, continuem, 12:28 minuts, i anem a conèixer territori. Anem a conèixer territori en quant a noms, en quant a topònims, que així es diu aquesta secció. Els municipis de Catalunya, tots tenen un nom, aquí no es pot dir ni la majoria ni una gran quantitat, sinó que hem dit tots tenen un nom, però aquest nom té una història. I aquí a Topònims ens expliquen quina és la història d'algunes d'aquestes poblacions, com aquesta del Pla d'Urgell, Torregrossa.
Topònims. El campanar de l'església és el primer que es veu just arribar a Torregrossa. La llegenda popular diu que el nom del poble deriva d'una antiga torre que es va desmuntar o derruir per construir algunes cases. El membre del Centre de Recerques del Pla d'Urgell, Mascansà, Josep Maria Cabau, explica que avui dia no queda cap rastre d'aquesta torre.
No s'ha fet cap excavació arqueològica a Torregrossa, no podem saber si existia o no existia aquesta torre. Al costat del castell, que és el que és darrere de l'església actual, que abans era al davant, existeixen uns blocs molt grans, diferents dels altres de pedra, que això donaria a entendre que potser allí sí existia una torre i que es va acabar destruint o que es va acabar desfent.
Uns blocs que corresponen a l'època romana, però que poc tenen a veure amb l'origen del nom de la població. I és que la primera referència que es coneix a Torregrossa data del segle XI.
L'Inliber Feudormaior és una mena d'inventari de les posicions dels comtes de Barcelona. I quan parlen dels territoris no conquerits als àrabs, parlen de l'Almúnia Grossa. Almúnia amb grossa. Parla del terme de Sidamó, Mollerussa, i quan se fa referència a Torregrossa es parla de l'Almúnia Grossa.
Almúnia volia dir explotació agrícola, fortificació de senyors feudals. Sí, com sigui, aquest nom coexistia a la zona amb el de Turris, que es feia servir en referència a petites fortificacions. Finalment, aquesta segona nomenclatura és la que va agafar força per conèixer el poble com a Turris Grossa.
Una manera de conèixer els orígens, la història dels noms de les poblacions catalanes, aquesta vegada amb Torregrossa, de la comarca del Pla d'Urgell, a Lleida. I d'aquí també anem a una altra secció de cada divendres, aquella que ens dona a conèixer el que és la manera i el cant de taverna, sons de taverna, i avui amb un d'aquests temes populars i coneguts, com és la colombiana, però amb una versió molt especial que en fa la cantant de Zamora, Maria Salgado.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
Aquesta vegada no és una mulata cubana, sinó una colombiana, que plorava en un jardí florit degut a que l'home que estimava li va robar la rosa més preuada. Ja saben del que parlo. Una havanera popular que ens trasllada a un altre lloc del continent americà. És que tot no ha de passar a Cuba. Escoltem la veu de la colombiana per la cantant zamorana Maria Salgado.
noche soñé contigo. Anoche soñé contigo y creí volverme loca, pues soñé. Soñé que tú eras mío, me dabas besos tan fuertes que al unirse nuestros labios sentí el frío de la muerte.
La colombiana, aquesta versió que en feia Maria Salgado. I abans de passar ja al cine, obrir el nostre cine Paradís, passem per al nostre rentaplats setmanal. Com sempre, de les notícies que es donen durant la setmana, en agafem 5, els posem en els plats, i aquests plats en el nostre rentaplats. I les paraules ja saben que són la paraula, són el número, el protagonista, noi, noia, l'anxova, que seria la notícia bona, i la vaca, que no seria la no tan bona, la vaca tremolosa. Bé, comencem per la paraula. La paraula és conveni, que és aquest que han fet a l'Obet i la penya en blaugrana. Han signat un conveni de col·laboració. Els socis de la penya tindran descomptes a les botigues de l'Obet. Per la seva banda, la penya blaugrana també farà difusió i promoció de l'Obet a les seves xarxes socials. El número 8.372, que és la quantitat d'euros que va recaptar la cursa de la dona. Aquesta quantitat es dona a una entitat benèfica. Aquesta vegada la cursa anava dedicada a la diabetis i s'ha lliurat aquests cèntims a l'Associació de Diabètics de les Comarques de Girona. I el noi és el que serà nomenat avui president del Centre Esportiu i Recreatiu, és Raúl Centeno. Avui hi ha assemblea i avui es dona a conèixer aquest nom, aquesta persona, com a nou president del Centre Esportiu i Recreatiu. Anem a la notícia bona, que és que la Generalitat, anem a l'anxova, la Generalitat invertirà quasi 500.000 euros al Port de l'Escala en els propers 4 anys en millores de serveis, instal·lacions, tractament i tractament d'aigües residuals, que ja feia falta. I la vaca tremolosa, una setmana més, des de que va començar tot això, a les persones responsables de que tinguin els nostres presos a la presó i també a l'exili. Per ells, la vaca tremolosa, una setmana més, i la continuarem donant fins que tot això acabi. Molt bé, doncs, dit tot això, és aquell moment que irem a obrir el nostre cinema Paradís. Aquesta sintonia del cinema Paradís, entrem en aquest cinema, sempre trobem a Jordi Ornó i amb ell parlem de cine. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, doncs ja hi som, és que ja hi som, a punt, ja ha estat, m'imagino que deu estar tot preparat, o si no, enllestint l'últim que s'hagi d'enllestir per la gran cerimònia dels Oscars.
Efectivament, suposo que és l'últim, és la traca final d'aquests 2 mesos que han estat de notícies frenètiques en el món del cinema, doncs són els dos mesos que concentren els premis cinematogràfics de les diferents acadèmies i que culmina, doncs, amb els Oscars, que, no oblidem, són els premis de l'Acadèmia Nord-Americana de Cinema. O sigui, són, aviam, en si són uns premis locals. El que passa és que la repercussió que tenen aquests premis a nivell mundial és extraordinària, no? Però, i aquest any ja té un al·licient veure la cerimònia, a veure com s'ho faran, perquè hi ha tota una sèrie d'incògnites que han portat en aquesta cerimònia, doncs, a ser notícia durant aquests últims últimes setmanes, no? Començant per la renúncia del presentador, que no n'hi ha, almenys públicament. El que sí que han fet públic és una llista de primeríssimes figures del món del cinema que presentaran alguns apartats, com per exemple les 8 millors pel·lícules. Això ja està, s'ha anat avançant perquè la gent comenci a agafar, a fer caldo o fer brou, no? Però hi han unes coses que van coixes amb aquest problema, i és que normalment a l'inici de la cerimònia hi ha un discurs inicial del conductor, que bé, fa tota una sèrie de bromes i tot ionitzat, però aquest any no sé com ho faran. Hem de veure ja què passarà al començament, sobretot al començament. Després l'esdevenir de la cerimònia sempre és igual, no? Van sortint els diferents convidats que van presentant els diferents premis, i el conductor només va sortint de tant en tant a fer algun comentari. Però a l'inici és quan hi ha una mica la incògnita, a veure què passarà.
Podria ser, bueno, parlàvem aquí com una de les figures que podia ser, ara parlàvem amb en Jordi, podia ser el president de l'Acadèmia, que donés la benvinguda.
Sí, però, el president de l'Acadèmia sol sortir a mitja cerimònia i fa un discurs institucional. Esclar que sí que poden substituir l'inici pel discurs del president que dona la benvinguda en els assistents, però no pot fer aquell discurs sarcàstic i a vegades punyent que sol fer el conductor, i que és una mica, doncs, la gràcia que té el començament i que dona, doncs, una mica la temperatura en la que s'irà desenvolupant la cerimònia. Però bé, és el que hem de veure. Jo t'ho explicaré dilluns.
I tant, i tant, i tant. Bé, hi ha una sèrie de curiositats que, si et sembla, les comentem sobre el món dels Oscars. I una de les curiositats és que Walt Disney és la persona que ha guanyat més Oscars, 20 estatuetes,
sí,
en 59 nominacions. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, Walt Disney i la seva productora.
Sí, sí, sí. Walt Disney, diguem tot sí, Walt sí. Disney.
Walt Disney és la seva productora, doncs, ha guanyat molts Oscars, entre altres, perquè en té molts, de bandes sonores i de cançons. Això també s'ha de reconèixer. I les seves pel·lícules, com a pel·lícula d'animació, també n'han recaptat forces. És la productora que més Oscars té, perquè, clar, és una productora que sempre ha mantingut el mateix nom des del dia que es va fundar fins a l'actualitat. Si comparem les altres productores, i ara ens venen al cap, doncs Paramount, Fox, Universal, Metro-Goldwyn-Mayer, doncs aquestes productores han anat coproduint o distribuint pel·lícules. Disney té la facultat de produir-les i distribuir-les. I des que es va fundar, doncs Disney, esclar, ha anat recopilant tots aquests premis.
Aquí una altra curiositat que posa d'aquesta pàgina web parla de com val l'estatueta. I aquí diu que està valorada amb un dòlar. Diu, això es deu que des de l'any 1950 els guanyadors del premi firmen un contracte que els hi prohibeix vendre l'estatueta sense abans haver-la ofert a l'Acadèmia, però diu que moltes ja s'han vengut en el mercat negre.
Sí, això és un... Veus, mira, ara m'has dit l'any que jo no el recordava.
El 50.
Però l'estatueta, per exemple, nosaltres, en el programa de cine de Canal 10, tenim una estatueta.
Que és original, eh?
Que és original.
No és una còpia, és
no,
original.
No és una còpia.
Jo l'he vist i l'he tocat, aquesta.
Però aquesta estatueta és una, la va heredar la Veronica Lambert, de la seva tia àvia, la Claudine West, que va guanyar-lo per el guió de la senyora Miniver a la dècada dels 40. Mm-hmm. Per tant, aquesta estatueta encara no està subjecta a aquesta norma que als anys 50 es va instituir. Per tant, la Veronica Lambert la té en verdader legalment. Mm-hmm. A partir dels anys 50 això ja no podia haver sigut així, perquè els estatuts de l'Acadèmia Americana, jo ara no sé si l'espanyola, la francesa, amb els seus premis ho tenen també, eh? Però l'Acadèmia Americana sí que, a partir de la data que tu has dit, quan una persona que ha rebut... L'Òscar és personal i intransferible. Uh-huh. I això doncs, ve arrel d'això que tu has comentat, de l'especulació en les cases de subhastes, com es podia haver arribat a cotitzar un Òscar, sobretot d'una persona que hagués tingut en el seu voltant una aureola de llegenda. Eh? No, ara no et voldria dir, però imagina't a tu un Òscar de James Dean. Bueno, clar, això en el mercat... I amb tot això, si ho posem en un context d'aquests maniàtics dels col·leccionismes, podia haver pujat molt, però no. Sí. És un trofeu que ells consideren que és un premi que no ha de tenir cap valor. És un premi simbòlic que el que dona és prestigi a una pel·lícula o a un actor. Mm-hmm.
També d'altres curiositats, ens parla que l'any 1953, el 19 de març, es va fer la primera transmissió a través de la televisió, l'any que va guanyar la pel·lícula El millor espectacle del mundo, d'en Cecil B. DeMille, que era especialista en fer totes aquestes tipus de pel·lícules, i molts de crítics deien que era un dels pitjors films a guanyar l'Oscar, a la millor pel·lícula, alguns dels crítics.
Bé, això és una d'aquelles coses que jo sempre t'he comentat. A vegades l'opinió de la crítica no va d'acord amb l'opinió de la indústria, perquè, és clar, els Oscars són un premi de la indústria. I la indústria què mira? També mira la butxaca. I la incorporació de la televisió també va anar en funció de... Que, bueno, esclar, l'any 53 és que la televisió era incipient. Per tant, el que va fer la televisió va ser incorporar tots aquests esdeveniments, perquè si ens fixéssim en la majoria d'esdeveniments americans que es transmeten per televisió, tots els trobaríem que en aquesta dècada van ser quan es van començar a incloure's. La Super Bowl, la final de la NBA, tots aquests esdeveniments són els que, quan la televisió va començar a ser un fenomen de masses, es va incorporar. Aviam, el primer debat que es va fer a la televisió i que diuen que va servir perquè a Kennedy guanyés les eleccions va ser quan es va incloure la televisió en els debats presidencials. I això va començar...
Kennedy i Nixon.
Eh? O sigui que, si mirem que va ser la dècada dels 60, la televisió ja estava molt més consolidada. Uh-huh. O sigui que, ja ho veieu, no? La indústria es fixa en què li pot servir perquè la cosa funcioni més bé.
Després, en tots els anys, tots els anys d'història dels Oscars, tan sols dos intèrprets han tingut Oscars després que haguessin mort. Va ser l'any 1976 l'actor britànic Peter Finch, que va guanyar el millor actor per la pel·lícula Nightbreed, i després, molt més tard, va ser Heath Ledger per la pel·lícula el millor secundari en el seu paper de Batman. Curiós, eh?
El Joker. Era el Joker. El Joker era la pel·lícula Batman.
Doncs aquest senyor va tenir Oscars com ja havia mort.
Sí, és clar, però això té una explicació, i és que hem de recordar sempre que els Oscars que es donen diumenge són els Oscars del 2018.
Sí.
Es donen el 2019, però són del 2018. O sigui, sempre és un any endarrerit. Mm-hmm. O sigui, oficialment, els Oscars que es donen són el 2018. El que passa és això, que un actor que per exemple, aquesta setmana es va morir Bruno Gans. Bruno Gans està interpretant un paper a La Casa de Jack, una pel·lícula que podia haver anat perfectament als Oscars, i ell podia haver sigut nominat com a actor de repartiment. Bueno, doncs imagina que el guanya. Doncs Bruno Gans està mort. No. Amb això vull dir de que no necessàriament li tenen que donar perquè s'hagi mort, sinó que perquè realment, doncs en el seu moment, quan va fer la interpretació, és mereixedora primer de nominació i després de premi.
Uh-huh. Bueno, hi ha altres curiositats que pel temps els passem així un xic dalt, que Ben Hur, Titanic i El Senyor de los Anillos, El Retorno del Rei, són els que tenen més Oscars.
Bueno, si El Senyor dels Anells juntem les tres pel·lícules juntes, en té una barbaritat.
Després que hi han hagut només dues directores de cine nominades, no, dones,
sí.
La Kate Catherine Bigelow,
la Catherine Bigelow
i la Barbara Streisand.
Sí, i la Catherine Bigelow el va guanyar, el va guanyar precisament en el seu exmarit, en James Cameron, per Avatar. O sigui, James Cameron optava a l'Oscar per Avatar, i la Catherine Bigelow, era una pel·lícula bèl·lica, en tierra prohibida, em sembla que es deia,
no hi posa aquí, la pel·lícula.
Sí, bueno, és una pel·lícula sobre els desactivadors de bombes.
No, Vivir al límite, potser?
No, en tierra prohibida.
L'única que ha aconseguit el Garrodon fue Billowy por Vivir al límite.
Ah, doncs aquesta no, la Catherine Willow, això és aquesta, això no està actualitzat, em sembla. Aquesta pel·lícula, una pel·lícula bèl·lica, i és curiós que va guanyar en aquell mateix any, hi havia la pel·lícula Avatar i hi havia la pel·lícula En Tierra Hostil, En Tierra Hostil.
Ja per acabar, perquè tenim les estrenes, Itàlia ha sigut el país que ha guanyat més Oscars a pel·lícula de parla no anglès.
Ah, és possible.
En 13, sí, França en 12, i Espanya ara, i Japó en 4.
Ara anava a dir que Itàlia i França, amb el tema de pel·lícula de parla no anglesa, s'emporten la palma. Perquè Itàlia,
diferència d'una, 13-12 estan.
A Itàlia hi va haver un temps en què hi havia un planter de directors i actors i actrius molt important, i esclar, el producte era força... N'hi havia força per on triar.
Ràpidament, Jordi, Segellam ja la travessa, te la recordo.
Sí, sí.
Millor pel·lícula, El vicio del poder. Millor director, Alfonso Cuarón. Millor actriu, en Christian Bale, per El vicio del poder. La millor actriu, la Lady Gaga, per Ha nacido una estrella. Aquest que sempre m'acosta de dir, Mahershala Ali, per Green Book. I Emma Stone per La favorita. La segellem ja?
Sí, ja la podem donar per bona. No?
Podrem donar per bona.
Són les meves sensacions, Vull dir que això... També te diré una cosa. Lady Gaga és més un desig que poder una realitat. Oh. Perquè, és que són... Els Oscars són molt corporatius. Lady Gaga ve d'un món que no és el món del cinema.
No.
Si han de reconèixer la seva interpretació, l'han de reconèixer, però també d'on ve pot tenir molt de pes a l'hora de no donar-li. Però si jo haig de seguir, jo considero que precisament per venir d'on ve se'l mereix.
Molt bé, Jordi, si et sembla bé, anem a les estrenes i comencem, com sempre, amb la paraula de França.
Pues mira, de França n'hi ha una, però és una mica així, és una pel·lícula d'animació, per tant, són d'aquestes pel·lícules, una pel·lícula d'animació que arriba en català, que es diu La rata pirata, és de producció francesa, però esclar, ja no entra dins d'aquell àmbit que tenim directors i actors coneguts de la cinematografia del país veí, no? Però, bueno, és una producció francesa. Per tant, La rata pirata, pel·lícula d'animació, amb dibuixos normals, vull dir, no està pas feta amb cap mena de tècnica extraordinària, però, en fi, és la pel·lícula d'animació de la setmana, per tant, la Mainadeta té un producte per poder anar a veure. continuem, si vols, amb les estrenes. Aquesta setmana s'estrena l'última pel·lícula que faltava, que tenia diverses nominacions als Oscars, concretament tres. Podràs perdonar-me algun dia? És una pel·lícula que el títol és amb interrogant, i que, bueno, Melissa McCarthy i en Richard E. Grant, els dos protagonistes, doncs estan nominats, ella com a actriu protagonista i ell com a actor de repartiment. Jo em sembla que no tenen pas masses opcions, no perquè no ho facin bé, sinó perquè tenen una competència ferotge. Ella interpreta un personatge que és la Lee Israel, un personatge real, que doncs, passava per hores baixes com a biògrafa i doncs, va trobar l'oportunitat de falsificar cartes de famosos doncs, a fer-se algun caler. Però, clar, les coses no poden durar gaire sense que te descobreixin.
I tant.
Arriba una tercera entrega de Com ensinistrar un drac. És Com entrenar a tu dragón, recordeu el títol en castellà. Aquesta pel·lícula arriba a la seva tercera entrega i diuen que ja és l'última. Arriba també en català i, doncs bé, el jove viking i el seu drac doncs, s'hauran d'enfrontar altre cop a noves aventures, però ara cadascun d'ells ja té un estatus dins del seu respectiu món. Arriba aquesta setmana una pel·lícula per la qual la Nicole Kidman va estar nominada al Globus d'Or. Es diu Destroyer, una mujer herida. És un thriller policíac on Nicole Kidman, que està en segons quins moments de la pel·lícula irreconeixible, interpreta una detectiu que anys enrere va estar infiltrada en una banda i que doncs, ara en l'actualitat el líder d'aquella banda doncs, ha sortit de la presó i quan aquest delinqüent torna a estar en actiu doncs amb ella doncs, li recorda temps passats que prudent preferiria no recordar. Pel·lícula d'acció, però val la pena veure el Nicole Kidman, que és clar, no està fent, no la veurem amb un paper on doncs, llueix el seu tipus, sinó que ja et dic, en alguns moments està totalment irreconeixible. Continuem amb aquestes novetats i ens arriba Holmes i Watson. És una pel·lícula, és una comèdia i jo diria que en alguns moments és bogerrada i delirant. Està basada en les clàssiques històries de l'Arthur Conan Doyle sobre aquests dos personatges, Sherlock Holmes i el doctor Watson, i que aquí interpreten Will Ferrell i John C. Reilly. Per tant, ja amb aquests dos actors interpretant aquests dos personatges, ja ens podem imaginar per on te van els trets. A més, els acompanyen un repartiment bastant important, amb Ralph Fiennes, Hugh Laurie, el doctor... El metge de la sèrie famosa, i Rebecca Hall. O sigui que són... És un...
Doctor House.
En House, exacte, el Doctor House. Bé, pel·lícula de crims, d'investigació, però amb la particularitat de que a Buckingham Palace és on s'ha produït l'assassinat i el professor Moriarty doncs, escriu una nota que li donen a Sherlock Holmes 4 dies per descobrir el que ha passat, si no, doncs amenaça en matar la reina. Però tot això en clau de comèdia. Pájaros de Verano és una producció colombiana que, segons resa la promoció de la pel·lícula, és els orígens del narcotràfic. O sigui, la pel·lícula s'ambienta als anys 70 a una zona colombiana on, doncs, gràcies a la mineria i a l'impuls del cultiu de la marihuana, doncs la bonança econòmica està a l'ordre del dia, però esclar, això també provoca els enfrontaments que ara estan tan a l'ordre del dia amb el tema de les màfies i dels càrtels, doncs aquí ja la cosa va començar per aquí. I acabem amb una qüestió de gènere, una pel·lícula basada en un personatge real, la Ruth Bader Ginsburg, que va ser una advocada que es va fer famosa per la seva lluita per la igualtat de drets. La Felicity Jones interpreta en aquesta advocada que no sense haver de superar moltes dificultats, sobretot per la discriminació de la dona amb l'home a les universitats que estudiaven advocacia, doncs va, tot i així va aconseguir ser jutgessa del Tribunal Suprem. Pel·lícula sobre drets i igualtats de gènere. I aquestes són les estrenes de la setmana.
I a Torroella?
I a Torroella, bueno, a Torroella tenim la Lego Pel·lícula 2, pel·lícula que no fa molt vàrem comentar
sí,
les estrenes.
No,
doncs bueno, ja arriba a la pantalla del cinema de Torroella, és la segona entrega d'aquesta pel·lícula de la franquícia, a part d'alguns spin-offs que hi han hagut, però aquesta és la segona entrega, que està situada uns anys després de la primera que vam veure, i ara doncs els personatges que ja vam conèixer a la primera, encapçalats per aquest obrer, l'Emmet, doncs hauran d'enfrontar-se a noves aventures dins d'un món de l'ego que està sumit en el caos. I l'altra pel·lícula és una comèdia francesa, mira, la pel·lícula francesa, El Gran Baño, també la vam comentar no